Són les 5 de la tarda.
Repassem després ja de la fórmula Estel l'actualitat. A aquesta hora, el jutge Joan Manuel Abril tanca el procés d'instrucció per la causa del 9-N i ho fa acusant l'expresident Artur Mas, l'exvicepresidenta Joana Ortega i l'exconsellera Irene Rigau de presumptes delictes de desobediència i prevaricació. El jutge instructor ha dictat resolució i per això dona 10 dies a l'acusació i a la defensa perquè presentin els seus escrits. D'aquesta manera es podrà obrir judici oral al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, però hi haurà la possibilitat de fer aquestes al·legacions. La decisió, en qualsevol cas, desestima el sobreseïment de la causa que havien demanat les defenses dels tres exmembres de l'executiu català. Després d'aquesta decisió, la portaveu de l'actual govern català, Neus Munté, ha denunciat aquest migdia, després de la reunió del Consell Executiu, que s'hagi fet el que ha qualificat de judici polític. Ho emmarca en la guerra bruta, segons ha dit Munté, de l'Estat contra l'independentisme i en els moviments tàctics que sempre beneficien els mateixos. També us expliquem que la cancellera alemanya Angela Merkel ha avisat avui al Regne Unit que no podrà accedir al mercat únic de la Unió Europea si nega la lliure circulació de ciutadans comunitaris al seu territori. Merkel ha subratllat que el Regne Unit no podrà mantenir els actuals privilegis com a membre de la Unió Europea si no assumeix les obligacions corresponents. Ho ha dit en la seva intervenció davant el Bundestag, prèvia al Consell Europeu per analitzar el futur de la Unió Europea després que els britànics votessin majoritàriament a favor de la sortida de la Unió, del Brexit. I també després de les eleccions de diumenge, avui la vicepresidenta en funcions del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha demanat al PSOE que reflexioni sobre el seu veto al PP i a Mariano Rajoy en concret. La número 2 de l'executiu subratlla, en tot cas, que la primera opció és un pacte de govern del PP amb els socialistes. La número 2 de Mariano Rajoy entén que ara el PSOE està en procés d'anàlisi interna després dels resultats de diumenge i els dona temps, però insisteix en la importància de la gran coalició. I el jutge ha arxivat per prescripció les denúncies per abusos sexuals contra dos exprofessors del Col·legi dels Maristes de Sants les Corts i Maristes La Immaculada de Barcelona, segons han confirmat fonts judicials avui. Tot i que els dos denunciats han confessat que van fer tocaments i vexacions als seus alumnes, com que els fets es remunten als anys 80 i principis dels 90, ara ja no els poden perseguir judicialment. Segons la llei espanyola, aquests fets prescriuen entre 10 i 15 anys després que les víctimes hagin complert la majoria d'edat, segons la gravetat del delicte de la dotzena de mestres i extreballadors dels maristes denunciats per abusos. Només continua la investigació judicial en el cas de Joaquim Benítez. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora.
Ràdio Estel.
La fórmula Estel de 8 a 9 del matí és la nostra millor manera de dir-te bon dia. L'Oriol Casals t'acompanya de dilluns a divendres amb propostes positives de valors i oportunitats, creixement personal, el seguiment de l'actualitat del Papa Francesc i, sobretot, música actual i de qualitat. La millor alternativa radiofònica pels teus matins. De dilluns a divendres de 8 a 9 del matí, la fórmula Estel d'Oriol Casals a la teva emissora preferida. Desperta't amb nosaltres. Desperta't amb Ràdio Estel.
Del 20 de setembre al 4 d'octubre, explora el millor del Japó amb el Club Més Amics. Un viatge de la tradició a la modernitat. Visitarem Osaka, Nagasaki, Hiroshima, Kyoto, Kanazawa i molt més. Descobreix Japó amb nosaltres, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmesamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Digues adeu a les toxines mentre et prens un merescut descans al balneari de l'Hotel Sant Vicenç. Estada saludable de 4 nits de dilluns a divendres amb pensió completa, tractaments, una dieta saludable i seguiment personalitzat. Més informació a balnearisantvicenç.com i al 973 38 40 10. 10% de descompte pels socis del Club Més Amics que triïn aquest paquet. Balneari de Sant Vicenç, un indret dels Pirineus on tot comença per tu.
Ràdio Estel presenta l'Odissea de la Veu, un nou show talent i la gran oportunitat pels nous valors de la lírica catalana, amb la col·laboració de l'obra social La Caixa.
Senyores i senyors, amigues i amics, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra, bona tarda la Vall d'Aran. Us parla, com sempre, el vostre amic Toni Guerrero i comencem una tradició de l'Odissea de la Veu. El primer concurs líric a Catalunya fet a la ràdio i a la televisió. L'Odissea de la Veu. Doncs comencem. En aquest especial d'avui de l'Odissea de la Veu, anem a escoltar el recital benèfic del Gran Teatre del Liceu, interpretat per Montserrat Cavaller, Jaume Aragall, Montserrat Martí i Josep Bros. Recital benèfic al Gran Teatre del Liceu, avui a l'Odissea de la Veu.
No puede ser, esa mujer es buena. No puede ser, una mujer malvada. En su mirar, como una luz singular, he visto que esa mujer una desventurada. No puede ser una vulgar sirena que envenenó las horas de mi vida. No puede ser porque la vi rezar, porque la vi lágrimas vi y a mí me ilusionan que tiemblen por mí. Que tiemblen por mí. Porque no sé callar, porque no sé vivir.
L'Odissea de la Veu a Ràdio Estel, amb Toni Guerrero.
Listen. las muertas queda la brasa.
Seguim escoltant aquest recital benèfic des del Gran Teatre del Liceu. Els convidats, Montserrat Cavallé, Jaume Aragall, Montserrat Martí i Josep Bros.
Mi tío se figura que por mi primo vine aquí yo.
Ay de mí, si yo voy a lo que sea.
L'Odissea de la veu, amb Toni Guerrero.
I per una gentilesa de la Fundació Clarós, seguim escoltant el recital benèfic Gran Teatre del Liceu, avui especialment aquí a l'Odissea de la Veu.
Thank you.
L'Odissea de la veu, amb Toni Guerrero.
Una setmana més està amb nosaltres el doctor Pedro Clarós, que vostès saben que és l'assessor també de la voz, el que estem escoltant, aquesta Odissea de la veu, i que realment també és el president de la Fundació Clarós. Doncs, doctor, avui ens pot parlar, perquè la darrera setmana vam estar parlant de les veus femenines i com es classifiquen. I ara li faig aquesta pregunta, doctor. I les veus masculines?
Miri, en les veus masculines, la veu del tenor és la més aguda de totes elles. Té un rango, i torno a repetir, el rango seria l'extensió des de lo més greu que és capaç de pronunciar o d'emitir fins a lo més agut, no? Bueno, doncs té un rang de 128 a 520 hercis. I les seves cordes són petites. Mesuren entre 20 i 22 mil·límetres. Acostumen a tenir aquestes veus un timbre càlid i seductor. Per això, normalment, el tenor fa d'enamorador, fa de conquistador de la princesa, etcètera, etcètera, no? El segon punt, a continuació, tenim la veu del baríton. Encara que la paraula deriva del grec i significa veu baixa, en realitat descriu la veu masculina intermèdia. Sovint s'ha dit que és la veu, i jo no estic d'acord, més natural en el cant de l'home, enfront de la veu del tenor, que freqüentment ha de ser construïda en alguna mesura pel cant o la del baix, que és menys habitual. El seu registre està entre 100 hercis i 390 hercis. Fixeu-vos bé, cada vegada és més estret i més baix. I les seves cordes medeixen de 22 a 24 mil·límetres, fixeu-vos, més grans. I, per últim, la veu del baix, que, com el seu nom indica, és la veu masculina més greu. Té un registre, fixeu-vos bé, de 65 decibels. Si comparem amb el tenor, eren 128. El baríton eren 100. Aquí, 65 hercis de mínim. Doncs va, de 65 a 325 hercis. I en ella predomina la posició i la ressonància de pit. El so recolzat en la caixa toràcica li permet desplegar l'espectre més greu i més profund que l'home pot medir. I aquí encara les cordes són més grans. Cordes més grans, estem parlant de longituds petites, no? Però les seves cordes poden mesurar o mesuren de 24 a 26 mil·límetres. O sigui, fins i tot aquestes diferències en les veus masculines.
Doctor Clarós, que segueix amb nosaltres aquí a Ràdio Estel i dintre d'aquest programa, la Odissea de la Veu. Doctor, què és un contratenor?
El contratenor és una veu masculina que és curiosa, perquè aquesta veu mereix una categoria a part de les que hem parlat de tenor, de baix, de baríton, etc. No? Es tracta d'una veu molt més aguda que la del tenor i amb trets una mica afeminats. Es recolza en les resonàncies del cap i és capaç d'assolir un pitch molt alt. Un pitch és el to fundamental, el crit, no? Tanmateix és una veu aconseguida a partir d'entrenar una mica la seva tècnica personal i que, bueno, això ve pues, a finals o a partir del segle XX, del segle XX es comença pues, a desenvolupar això, encara que tots aquests sons venen dels antics castrati, aquells nens que de petits pues, els castraven per mantenir la seva veu infantil, no? Bueno, pues, avui en dia això no es fan aquests sacrificis inútils i físics, perquè no tenen cap sentit i a més és lògic que no es faci, però que així tot pues, el cantant masculí que vol força i fa aquesta veu de contratenor. És una veu maca, és una veu que és molt agradable i aquí les seves cordes són molt més llargues que els demés, Són cordes que arriben inclús, jo les he vist des de 27 mil·límetres de longitud. Normalment el contratenor és una variant dels barítons, és a dir, alguns barítons que volen fer aquesta aventura, aquesta odissea, no?, de cantar com a contratenor, pues, bueno, són ells la font principal de barítons que es transformen en contratenors.
Thank you. Il cuore
Seguim escoltant aquest recital benèfic des del Gran Teatre del Liceu. Els convidats, Montserrat Caballé, Jaume Aragall, Montserrat Martí i Josep Bros.
L'Odissea de la veu a Ràdio Estel, amb Toni Guerrero.
De Puccini, la bohème, l'aria de Musetta, cuando me voy.
I per una gentilesa de la Fundació Clarós, seguim escoltant el recital benèfic Gran Teatre del Liceu, avui especialment aquí a l'Odissea de la Veu.
Vocació al Pirineu, la cançó de Mori de Guerra.
Thank you. Seguim amb el doctor Pedro Clarós. Doctor, com es classifiquen les veus femenines i per què?
Com ja m'he apuntat, les veus tant femenines com masculines es divideixen en agudes, mitjanes i greus, cosa que dona lloc a les categories bàsiques de soprano, mezzosoprano i contralto, en el cas de la dona, no? En cada un d'ells es poden apreciar algunes característiques físiques que ho determinen. Per exemple, la soprano és la veu femenina més aguda. No oblidem que la paraula soprano deriva del llatí soperanus, o sigui, veu superior. Veu que va per sobre de les altres. Té una extensió d'un rang entre 250 hercis a 1.034 hercis, no? I les seves cordes vocals mesuren de 16 a 18 mil·límetres de longitud. Quan jo dic que el rang d'extensió és des dels sonidos més greus als més aguts. La mezzosoprano, com el seu nom indica, és una veu més greu que la d'una soprano. És una veu que passa més temps amb una zona tonal més intermèdia, encara que pot realitzar també puntualment aguts importants, però no és la seva tasca. Les seves cordes són més llargues, medeixen de 19 a 21 mil·límetres aproximadament. I finalment trobem l'altra figura de la veu femenina, que és la contralto. Aquesta veu és la veu més greu de totes. És quasi una veu com de tenor, no? Inclús, més diré, si sentim cantar una contralt, un tanca els ulls, moltes vegades no sap si el que canta és un home o una dona. Té un registre situat entre, fixeu-vos bé, entre 193 hercis als 775 hercis, és a dir, una zona més estreta i més baixa. I les seves cordes encara són més grans. Són cordes que medeixen fins a 22 mil·límetres de longitud. És a dir, aquesta seria una mica les diferències. Llavors, estem veient que aquestes longituds de corda i aquesta disposició de la laringe fa que es puguin classificar amb els diferents tres tipus que bàsicament existeixen. Després, cada una d'aquestes sopranos, mezzos, contraltos, es podran classificar amb spinto, lírica, etc.
L'Odissea de la veu a Ràdio Estel, amb Toni Guerrero.
Capisco bene, fuori.
L'Odissea de la veu, amb Toni Guerrero.
I fins aquí, l'Odissea de la veu. Bona tarda, Catalunya, bona tarda, Andorra, bona tarda, la Vall d'Aran.